Passen 6 minuts de les 10.
Els esports.
Després d'explicar com es presenta aquesta setmana, obrim ara plana esportiva, marcadors, cròniques i propers partits. Eli Jiménez, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat de si, el que ha sigut un cap de setmana força aturat en, com a mínim, matèria esportiva. De fet, coincidint amb Setmana Santa, són moltíssimes les competicions que s'han aturat, que han aprofitat per agafar una miqueta d'aire, com per exemple el bàsquet. Armand Beneito, Canal 20, molt bon dia.
Molt bon dia, així és. El món de la cistella s'ha aturat, tot i que també comença fa poc, però s'ha aturat aquesta Setmana Santa, així que no tenim marcadors, però sí que repassarem aquesta propera jornada, la jornada que es farà aquest cap de setmana 10 i 11 d'abril. Comencem amb la primera catalana, el grup tercer, el subgrup A, on l'equip dels Monjos, després de la victòria davant de l'Àguiles, que el posa segon a la classificació, visitarà la pista del bàsquet Samà de Vilanova. Ho farà aquest diumenge al migdia. A la segona catalana, aquí tenim la presència del Casal i el Vendrell amb aquesta categoria. El grup 3, el Vendrell jugarà a Viladecans, ho farà dissabte a la tarda, i també dissabte a la tarda el Papilló Joan Marquès, el Casal rep el bàsquet Pretenc. A la tercera catalana, grup 5è, el Gelida es jugarà a casa rebent la visita dissabte del Club Bàsquet Prat. Pel que fa a la tercera catalana, però el grup 12è, el Vendrell 2, aquest cap de setmana descansa, un Vendrell 2 que és el líder ara mateix de la categoria. Pel que fa a la categoria sènior A, el grup primer, el Calafell rep diumenge el Club Bàsquet Alcover. A la categoria sènior A masculí, grup 2, subgrup B, el bàsquet Sant Sadurní, visitarà la pista del Club Bàsquet Cubelles el diumenge. Passem a la categoria, en aquest cas, de la banda de Tarragona, de la mateixa categoria sènior A masculí, el grup 2, l'Arbós jugarà a la pista del bàsquet Baix Gallà el diumenge, i també diumenge el Bellvei rep la visita del TBC. Descansarà aquesta jornada al Calafell. Categoria sènior B masculí, grup primer, el Casal Negre, que jugarà a la pista del Club Bàsquet Llívia Puigcerdà el dissabte a la tarda. I passem a la categoria sots 25 masculina, grup B, on el grup tercer A, el Casal Vermell, jugarà a la pista del Club Nou Bàsquet Vilanova, ho farà dissabte a la tarda. Passem a la categoria tarragonina, de la categoria sots 21 masculí, el grup 2, el Cunit, rebrà dissabte a la tarda la visita del bàsquet Sant Climent. I anem ara al bàsquet femení. Comencem per la segona catalana, pel grup primer, el Vendrell jugarà a casa a la seva pista davant de l'equip del Torreforta dissabte a la tarda, i a la mateixa categoria per al grup 2, el Xamba visitarà la pista del bàsquet Pretenc diumenge a la tarda. Pel que fa a la categoria de tercera catalana femenina, el grup 6è, el bàsquet L'Arbó jugarà davant del bàsquet Teresianes el dissabte a la tarda, i debuten els dos equips de l'Alt Penedès de la categoria sènior femenina, grup 6è, el Xamba B, que rep el Club Nou Bàsquet Vilanova el dissabte a la tarda, i diumenge al matí, a primera hora, a les 9 del matí, l'equip de Sant Sadurní d'Anoia jugarà davant del bàsquet Samà de Vilanova. Categoria sots 25 femenina, el Castellví, que és el co-líder de la classificació, rebrà diumenge al migdia al Club Bàsquet Abrera, i per acabar, a la categoria sots 21 femenina, l'equip del Xamba aquesta jornada descansarà després d'haver guanyat un partit i haver-ne perdut un.
Armand, la que no s'ha aturat, però, és la competició futbolística, on sí que s'han disputat alguns enfrontaments, oi?
Doncs així, perquè evidentment han començat fa res i no estan per aturades. Han jugat pràcticament totes les categories de futbol amateur, menys la preferent femenina, que està potser catalogada com a menys amateur perquè té el pas a la primera nacional, a la primera categoria, a la retro Iberdrola, que diuen. En tot cas, a la categoria per sota de la Retro Iberdrola. Sí que s'han jugat, doncs, com dèiem, que partits de futbol amateur. Comencem per aquest torneig que s'està fent de segona catalana, on el Moja, el grup 6è, perdia la camp del Cubelles per 1-0 i la Fundació Atlètic Vilafranca guanyava 2-1 al Sitges. És la segona jornada i està apretadíssima aquesta categoria amb 4 equips amb 3 punts. Sant Mauro, Moja, Fundació Atlètic Vilafranca i Cubelles. El Sitges no ha puntuat de moment. Això sí, Sant Mauro i Sitges només han jugat un partit. El Sant Mauro precisament serà el rival del Moja aquest dissabte a la tarda. A la Fundació Atlètic Vilafranca aquesta jornada descansarà. Anem a la tercera catalana, grup 12è. És la jornada 3, però ja se n'han jugat 5 de jornades, perquè ja sabem que hi ha una mica de batigulla amb les jornades per aquest retorn, doncs, del futbol. És, com dèiem, la jornada 3, però ja en porten 5. Torrellenc 2, Ateneu Igualadí 0, Les Cabanyes 1, Sitges B 1, Montserrat Igualada 2, Ridovilla 0, La Granada 3, La Munia 3 i descansava l'equip dels Monjos. El líder és el Montserrat d'Igualada. A la cinquena posició hi trobem el Torrellenc amb 10 punts, el Montserrat d'Igualada en té 13, i trobem la Múnia a la vuitena posició, abans el Ridovilles a la sisena amb 9 punts, la Múnia 8è amb 7, les Cabanyes és desè amb 5 punts, els Monjos també té 5 punts, la Granada 11è amb 4 punts. La propera jornada, les Cabanyes Vilanova, Sitges B, la Múnia, la Pobla de Claramunt, Monjos i Masquefa, Riudevilles, i tindrem també derbi penedesenc entre Torrellenc i la Granada. Pel que fa al grup tercer, grup del Baix Penedès, aquests marcadors: Calafell 1, Constantí 0, Terraforta 3, L'Arbós 4, Joventut Bisbalenca 0, Morell 1, i els derbis penedesencs: Llorenç 0, Segur 3 i Segur Atlètic 0, Vendrell 1. No es va jugar al partit Sant Jaume dels Domenys, la Riera. Amb aquest grup, el líder és el Segur, que ho ha guanyat tot, 15 punts, 5 de 5 per l'equip del Segur. Tenim a la tercera posició l'Arbós, amb 9 punts. A l'equip del Sant Jaume dels Domenys és 6è, amb 7 punts. 9è tenim el Vendrell, amb també un punt menys, amb 6. El Calafell és 12è, amb 4 punts. I després tenim a Joventut Bisbalenca amb 3, també Llorenç amb 3, i el Segur Atlètic, que de moment encara no ha puntuat. La propera jornada, base 2012 Pallaresos Vendrell, Valls Atlètic Segur, L'Arbós La Riera, Pla Santa Maria Calafell, Torreforta Llorenç, Segur Atlètic Torredembarra i un derbi, el Joventut Bisbalenca Sant Jaume dels Domenys. Quarta catalana, grup de Z. Déu-n'hi-do, aquest grup. De moment, l'únic equip que va jugant és el Sant Pere Molanta, i qui s'enfronta davant del Sant Pere Molanta. Només va haver un partit, Sant Pere Molanta 2, Hortonenc 2. Veurem què passa la propera jornada. Ja no sé si repassar els enfrontaments o no, si es jugaran o no. De moment són aquests: Pla del Penedès, Avinyonet, Mediona, Martinenca, Hortonenc, Base, Espirà i Les Clotes, Sant Pere Molanta, Quintinenc i Sant Sadurní, Can Cartró. El grup 24è, el grup del Baix Penedès, Tarraco 2, Segur B 2, i no va jugar l'equip del Cunit, el Segur B té 4 punts, és segon, i el Cunit en té 3 i és quart. El proper cap de setmana, Cunit Constantí i Segur B Perafort. Preferent femenina, com dèiem, no va haver jornada. La Fundació Atlètic Vilafranca, que jugarà aquest diumenge a la tarda, al Municipal de Vilafranca, rebent la visita del Cerdanyola. Un equip, a la Fundació, que és 11è amb 9 punts, el Cerdanyola és 8è amb 10. Només hi ha, doncs, un punt de diferència entre els dos equips. A la segona divisió femenina, aquí sí que es va jugar el grup primer, amb aquests marcadors: el Picat 2, Subirats 1 i Santa Oliva 1, Morell 3. El Subirats té 4 punts, és quart a la classificació, el Santa Oliva encara no ha puntuat. La propera jornada, Riudoms B, Santa Oliva i Subirats, Cambrils.
Moltíssimes gràcies, Armand. I anem ara fins a Ràdio Vilafranca, on ja ens espera el Tito Boada per posar-nos al dia del Vilafranca de futbol. Tito, molt bon dia.
Vilafranca, un Vilafranca de futbol que no va jugar, però sí que ja coneixem el calendari d'aquesta segona fase de la tercera divisió. De fet, era previsible el sistema competitiu utilitzant una mica el de la segona divisió B. El Vilafranca, l'Europa, el Cerdanyola, Girona, Terrassa i Granollers han passat com els tres millors de cada grup a la segona fase. Ara mateix l'Europa, s'arrosseguen els punts, en té 44, el Vilafranca i el Cerdanyola 40, 37 el Girona, 35 el Terrassa i 33 el Granollers. Cada equip jugarà 6 partits contra els equips que no són del seu grup. Ara mateix el Vilafranca debutarà davant el Girona l'11 d'abril, dissabte, el 18 Cerdanyola-Vilafranca i el 25 d'abril el Vilafranca-Granollers. La segona volta serà el 2 de maig, el 9 i el 16. Perdoneu.
No pots, oi, Tito?
A veure.
Sí?
Perdoneu.
Ara portarem aigua.
Sí, perdoneu. No, perdoneu. És complicat d'entendre, però ho expliquem. En aquesta segona fase, el primer i el segon pugen directament a la segona B. Per tant, si quedes primer o segon, ja puges. Els altres quatre encara tenen un camí, el de la promoció. Si quedes tercer o quart, guanyant una promoció, passes a la segona i aleshores puges. I si ets cinquè o sisè, hauràs de passar dues promocions amb els equips del que lluiten des de la quarta a la sisena. Repeteixo, és una mica complicat d'entendre, però el principal és que si quedes primer o segon d'aquesta fase, automàticament seràs equip de la segona divisió B. I bones notícies pel Vilafranca, perquè el Lleida va guanyar. Recordem, el Vilafranca és filial del Lleida. Si Lleida puja, el Vilafranca pot pujar. Si el Lleida no puja, el Vilafranca no pot pujar. I si el Lleida baixa, el Vilafranca baixarà. Per tant, sempre mirant de reull o amb els ulls fix el conjunt de la terra ferma. A veure si hi ha sort, si dissabte comencem sumant de 3 en 3 i l'ascens a la segona B, almenys esportivament, es pot consumir.
Estarem molt pendents, doncs, Tito, i ja no que hi patins, el Digitècnic, que tampoc no ha jugat aquest cap de setmana, però que torna, de fet, ja a aquest cap de setmana a la competició.
Així és, una lliga que queda ja poquet, en queden 4 de jornades. El Digitècnic Vilafranca juga aquesta setmana, diríem que contra el rival més dèbil, que és el Companyia de Maria, que és el CUE, però ara aquí ja s'introdueix la pressió i la necessitat de puntuar. El Digitècnic és segon, recordem, el primer puja directament, el primer de cada grup, i el segon de cada grup, amb sorteig pur, fa una eliminatòria doble partit amb els classificats cinquè i sisè per la cua de l'Hockey Lliga. Si quedes primer, puges directament, si quedes segon, ara mateix és segon, jugaria la promoció d'ascens. Aquesta pandèmia ens ha recanviat tot el sistema competitiu i segurament que si aquest sistema de competició, tant de futbol com d'hoquei, durés molt, ens aniríem fent la idea. Però ara és allò que cada fase t'has de replantejar quina és la situació. Així estan les coses. Al cap de setmana tornen les lligues. Tornen les lligues de la tercera divisió dissabte a les 5. Vilafranca, Girona B i l'hoquei. Dissabte a les 8, Digitècnic Vilafranca, Companyia de Maria. Amb accés de públic, també és important, en el cas del Digitècnic Vilafranca, ja s'han enviat amb els socis un sistema per inscriure't pel mòbil i aleshores quan arribes allà podràs entrar. Només n'hi caben 170, que és poc per l'hoquei. De fet, així com el futbol, el topall està amb 600, que això ja és molta gent, en el món de l'hoquei l'han marcat amb 170. Per tant, si algun soci té ganes d'anar, que esperem que siguin molts, que s'espavilin perquè es poden exaurir les entrades.
Moltíssimes gràcies, Tito. I una altra competició que s'ha aturat és l'Hockey Lliga, que de fet no es reprendrà fins la setmana vinent, perquè aquest cap de setmana torna la competició europea. De divendres a diumenge, el municipi portuguès de Luso acollirà la primera fase d'aquesta reformulada Lliga Europea, una Lliga Europea amb 9 equips i on tindrem representació penedesenca, ja que el Noia és un d'aquests equips que lluitarà per aixecar el títol. Aquest cap de setmana, doncs, es jugarà la fase de grups, on els de la capital del Cava estan emparellats al grup A amb Barcelos i Porto. Al grup B tenim a Reus, Sporting i Oliveirense, mentre que al grup C tenim el Barça, el Liceo i el Benfica. El Noia, doncs, jugarà el primer partit divendres a partir de les 2 del migdia davant el Porto i dissabte a les 12 del migdia es veurà les cares amb el Barcelos. es classifica el primer de cada grup i també el millor segon, i tots ells, aquests quatre, estaran a la Final Four, que es disputarà el 15 i 16 de maig. Per la Europe Cup encara haurem d'esperar una miqueta més, ja que es disputarà del 30 d'abril al 2 de maig i també comptarem amb representació penedesenca. En aquest cas serà el Calafell el que la disputarà. I avui acabem amb entrevista d'Hoquei Patins, anant fins a Domenys Ràdio. Lourdes Meronyo, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli, bona setmana. I sí, tenim el Pere Vàries, feia molt de temps que no el teníem aquí al Penedès en xarxa, als esports. Molt bon dia, Pere, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies.
Bé, una mica de descans, com han anat aquests dies de vacances, entre cometes?
Bueno, sempre van bé, per mi s'ha fet curt, al final combinem l'esport amb la feina i només he pogut gaudir d'aquests últims 4 dies, però bueno, els hem gaudit al màxim i bueno, carregant piles a tope pel que resta de temporada.
Doncs sí, recordem una mica abans de... Bueno, comencem amb l'Hockey Lliga, si et sembla bé, amb aquest últim partit que vau jugar el dia 28, amb un 4-8 contra el Palafrugell, m'imagino que contents, oi?
Bueno, molt contents i molt satisfets. Crec que vam fer un molt bon partit, un gran partit, segurament en la línia dels últims partits. Penso que l'equip ha retornat a una bona dinàmica de joc després d'estar parats ja gairebé un mes, més d'un mes, degut a casos de Covid, doncs ens va costar molt tornar a agafar ritme de competició. Penso que ara l'han tornat a agafar i la veritat doncs, que molt satisfet per la trajectòria de l'equip als últims partits i especialment doncs, per l'última victòria per la Palafrugell.
Uh-huh. En aquests moments us trobeu desens a la classificació amb 30 punts i haurem d'esperar, però fins al dia 17 d'abril, si no m'equivoco, per veure's jugar contra el que va just per sota vostra, que és el Lloret. Si no m'he equivocat, sí, que ho he dit molt de memòria ara mateix.
Sí, partit importantíssim, partit, no sé si clau per les nostres aspiracions, però molt important, sí. Ens hem de fer forts a casa i el fet de que ens vingui Lloret el següent partit doncs, seria una mica com una final per nosaltres. Un sempre és optimista i pensa doncs, que de guanyar doncs, gairebé descartaríem un rival amb la lluita per la permanència contra nosaltres i per tant doncs, encara posaríem més terra de pel mig i bueno, no sé si guanyaríem amb tranquil·litat, però en qualsevol cas ens aproparia una mica més a l'objectiu de la permanència, que és ara mateix el que tenim, malgrat ens separen 7 punts sobre el que ens persegueix, el millor perseguidor. Són tots ells són rivals que tenen partits encara per disputar, jornats, i per tant doncs, fins que la classificació no mostri el total de partits tal com ha de ser, doncs no veurem quina és la distància que realment tenim, no? Però bueno, és important anar a tenir-ne 7, de guanyar a casa amb el Lloret, doncs la distància seria 10 punts més gol a baratge sobre el Lloret, per tant, doncs, tot això m'ha indicat doncs, que seria un resultat fantàstic per nosaltres de cara a l'objectiu de la permanència.
Uh-huh. 5 jornades i partits importantíssims. Comencem amb aquest, el que va just per sota vostra. Després teniu el 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, el Deportivo Liceo, segon a la classificació. Per fi veurem aquest derbi entre el Calafell i el Vendrell el 8 de maig. És a dir que, i jugareu aquest partit també amb el Noia el 22 de maig. És a dir que déu-n'hi-do els cinc partits que us queden per davant.
Bé, tots els partits són molt complicats, especialment doncs, el que lluitarem a la Corunya, el fet que s'estan jugant el títol de Lliga, però bueno, penso que està arribant en un bon moment. Penso que amb tota sinceritat doncs, podem competir a qualsevol pista i l'objectiu, torno a repetir, doncs, mirar a aconseguir quan abans millor la permanència. Tenim tres partits importantíssims a casa, que són Lloret, Vendrell i l'última jornada ens ve Girona. Evidentment, doncs, si fer força a casa, la permanència està assegurada, doncs aquest ha de ser una mica el nostre objectiu i evidentment no descartar l'opció de poder sumar fora, que sempre ens faria anar una miqueta més tranquils, no? Però en qualsevol cas doncs, anar partit a partit i el següent és el Lloret, no mirar més enllà d'aquest partit, que torno a repetir, per nosaltres és com una final, serà un partit molt important. Penso que l'equip arribarà en un bon moment, després de Setmana Santa, de poder haver descansat una mica i tornar a carregar piles, que l'equip ho necessitava. Hem jugat molts partits entre febrer i març i penso que l'equip necessitava una mica de descans, que ens haurà anat bé doncs, de cara a aquest final de temporada, aquestes 7 setmanes que ens quedaran de competició, amb 5 jornades importantíssimes i també doncs, que tant de bo es pugui jugar a l'Àsters, que també seria una mica la cirereta a la temporada.
De fet, acabarem amb aquest Europe Cup, que en principi es jugarà el 30 d'abril, l'1 i el 2 de maig. L'esteu preparant ja o com us enfronteu a aquesta competició?
No, encara no, la veritat és que no tenim la ment posada en aquesta competició. Sí que és una competició que ens fa molta il·lusió, perquè al final doncs, et treu una mica de la rutina o de la monotonia de la competició domèstica i evidentment doncs, el fet que per segon cop a la història del Calafell doncs, es pugui jugar ja és un repte important, però ara mateix doncs, no ens distreu massa d'entrada perquè no sé que els clubs encara estan gestionant i negociant amb la Federació Europea doncs, l'organització d'aquest event i per tant doncs, fins que no se'm confirmi realment doncs, que el podrem jugar doncs, no, de moment no hi penso parar massa atenció i més doncs tenim les dificultats que tenim en la lliga domèstica, no? Que malgrat ara estem sembla doncs sortint del pol de classificació i que tot sembla que sigui una miqueta més còmode, hem de rematar la feina que ja hem començat a fer, per tant per tal d'aconseguir la permanència quan abans millor, per tant no ens distreu massa. Ara sí és cert i reconeixem doncs que és una competició que ens fa molta il·lusió, perquè doncs, ja et dic, perquè la història que l'ha fet no l'ha pogut disfrutar sovint i per tant doncs, encara el repte és més important i a més perquè és una competició curta que, on en sinceritat penso que n'hi ha un favorit clar i per què no doncs, poder somiar, poder aixecar aquest títol.
Doncs sí, la veritat és que estaria molt bé que portéssiu aquest títol cap a Calafell, cap a la nostra comarca. La veritat és que per finalitzar aquesta entrevista doncs, m'agradaria preguntar-te pels objectius de tot. Quins objectius teniu actualment?
Bueno, és a dir, el primer i el més immediat i el més important és l'aconseguir la permanència. Penso que sigui una temporada molt complicada per tots els clubs en general, però especialment doncs, pels que hem tingut casos de Covid en els quals doncs, hem deixat de competir doncs, alguns mesos. No? Doncs hem estat just abans de Nadal fins al 30 de gener, crec, vam estar sense competir. És més d'un mes sense competir, això et trenca completament el ritme de competició, doncs com si haguéssim tornat a ser com una pretemporada, a més doncs, hem tingut baixes de llarga durada que encara ens han fet complicar més al llarg de la temporada. Realment doncs, una temporada dura per nosaltres, complicada per nosaltres, però crec que amb el treball que estem realitzant entre tots la bona voluntat de tothom doncs, l'estem tirant endavant i tant de bo doncs, puguem aconseguir. Ja et dic, el primer objectiu i el més immediat i el més important, la permanència del Calafell, perquè a més penso que és una plaça que ha d'estar al que hi lliga, per l'afició que té, i després, doncs, evidentment, doncs, dos passos més serien un a nivell del que hi lliga, per què no somiar en tornar a classificar el Calafell per competició europea, i ara estem desens però empatats amb el nou, tenim el gol a baraix amb el nou, per tant, doncs, si podem mantenir aquest pols amb el nou classificat, ens garantiria la permanència, però és que a més ens garantiria participació en competició.
Pere, sí, perdona'm, que hem d'acomiadar que ens han agafat les notícies. Quedem pendent amb aquesta conversa i un altre dia la seguim, d'acord?
Molt bé, d'acord.
Moltíssimes gràcies, com sempre, Pere. Una abraçada.
Gràcies, Pere Bàries i Lourdes Meronyo. Ho deixem aquí perquè són 11:15 i arriba el flash informatiu amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Després seguim parlant de plans d'ocupació, de jardineria i tasques forestals.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim tot seguit un nou repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Aquest dimecres, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola preveu aprovar una modificació de pressupost per valor de més d'1.300.000 euros. La modificació del pressupost municipal per valor de més d'1.300.000 euros és un dels punts més destacats que inclourà el proper ple de l'Ajuntament d'Olèrdola en una sessió que es preveu celebrar demà dimecres a 8:15 del vespre mitjançant videoconferència. El portaveu del govern municipal, Jordi Catasús, resumia que la modificació permetrà portar a terme molts projectes per millorar la vida de la ciutadania. Entre aquests projectes s'inclou el finançament d'obres com les del camí de vianants que es preveu realitzar en el vial municipal que connecta el celler cooperatiu amb el cementiri de Moja o bé la millora urbanística del carrer Manel Crespo de Sant Pere Molanta. La modificació es finança amb romanent de tresoreria per a despeses generals. Catasús també assenyalava que amb aquesta modificació s'ha pogut aprofitar la flexibilització de la normativa de l'Estat en matèria d'ús dels romanents. Us expliquem ara que l'Ajuntament de Calafell fa una nova reclamació pels problemes de recepció del senyal televisiu. L'Ajuntament de Calafell ha presentat una nova reclamació a la Generalitat pels repetits problemes de recepció del senyal televisiu que es registren des de fa uns dies recollint les queixes que li arriben des de diferents indrets del municipi. Està especialment afectada la recepció dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però alguns sectors del terme municipal està afectada també la recepció del grup A3 Media. La Generalitat és la responsable de les telecomunicacions i en concret el titular dels repetidors de la TDT que porten el senyal arreu del territori fins a les antenes de cada habitatge. És aquí s'han d'adreçar les queixes perquè es prenguin mesures. Aquest és un problema repetitiu a Calafell des de fa anys i per això demanen a tothom que pateixi aquests problemes dels darrers dies que truquin al 012 per informar-ne-se. És important indicar l'adreça on es produeixen les interferències. Us expliquem ara que Sant Quintí aprova inicialment el catàleg de masies i molins del municipi. El darrer ple municipal de l'Ajuntament de Sant Quintí de Mediona va aprovar inicialment per unanimitat el catàleg de masies i altres edificacions en sòl no urbanitzable. Aquest extens document urbanístic elaborat per l'arquitecta penedesenca Rosa Escala contempla els usos i drets de 29 masies, molins i altres edificacions que es troben en l'espai de sòl no urbanitzable del municipi. Un cop finalitzi el procés, l'Ajuntament podrà concedir directament les respectives llicències en base als usos especificats, guanyant agilitat i proximitat a la gestió. El catàleg, a més d'ordenar urbanísticament aquestes edificacions, posa les bases per fomentar-ne una bona conservació i una eventual rehabilitació. I acabem comentant-vos que Jordi Jané protagonitza la propera sessió de A l'Agrícol parlem de música. Jordi Jané és investigador en tecnologia musical, parlarà sobre les veus artificials aplicades al cant coral. L'acte tindrà lloc el dissabte 10 d'abril a les 7 de la tarda. Jordi Jané mostrarà com les últimes innovacions en tecnologia musical poden convertir-se en eines útils per a músics, melòmans o per a la societat en general. Se centrarà en el cas de la veu cantada generada per ordinador, explicant l'evolució des dels seus inicis a finals del segle XX fins als últims desenvolupaments basats en la intel·ligència artificial.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Avui a la secció d'ocupació i formació ens fixem en els plans d'ocupació de jardineria i tasques forestals. Coordinant aquesta trobada, aquestes converses mensuals, hi ha com sempre la Mercè, tècnica del Servei d'Ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Molt bon dia, ben tornada.
Bon dia, moltes gràcies.
Mercè, què et sembla? Fem un cop d'ull a l'agenda i arrenquem?
Fem-ho. Doncs mira, començarem parlant d'un cicle de tallers d'orientació laboral i d'acompanyament a la recerca de feina a les persones per tal de que millorin en el seu índex d'ocupabilitat. Aquest és un taller que el primer d'ells es focalitza en la pràctica practica la venda de tu mateix a través d'una tècnica que és l'elevator pitch. L'elevator pitch pretén ensenyar a les persones com estructurar de forma breu, efectiva i atractiva un discurs en el que mostrar la trajectòria professional de les persones, per tal que, el tècnic, el seleccionador, en les entrevistes que tenim al davant, no ens quedi frapat i ens contracti fàcilment. Llavors, aquest taller és un taller de 4 hores que tindrà lloc el 20 d'abril. I és el primer de tota una bateria que, de forma escalonada, ja anirem informant, si us sembla. Després tenim, aquest es farà online, important de dir-ho, perquè sempre tenim aquesta doble modalitat, que en altres ocasions ja n'hem parlat.
Anar combinant, no?
Anar combinant. D'altra banda, i en modalitat presencial, també tenim previst, en el que seria el paquet de formacions en tecnologies de la informació i la comunicació, tenim previst de fer unes càpsules formatives de 6 hores per a ensenyar com utilitzar el mòbil d'una forma efectiva per a la recerca de feina. Tenim previstos dos cursos petits, un bàsic i un més avançat. El primer d'ells començarà el 16 d'abril. D'aquestes càpsules i tallers dels que us he informat, doncs podeu ja fer preinscripció a través de la pàgina web nostra del servei, que és ocupació.vilafranca.cat, o trucar al servei d'ocupació a la Fassina, que és el 93-892-0358, o el de l'Oficina Municipal de Treball, que és el 817-2447.
Obrim la tertúlia, que avui focalitzem, com dèiem, en els plans d'ocupació, en l'especialitat de jardineria i tasques forestals. Ens presentes primer les nostres convidades d'avui?
Sí, us presento en primer lloc la Marta Vallès, que és la tècnica del Servei de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vilafranca i corresponsable del bon desenvolupament d'aquests plans d'ocupació de jardineria i tasca forestal. Us recordo que aquest som personal és un equip petit que fa una gran feina i és un equip contractat en plans d'ocupació. En altres ocasions, ja ho hem comentat, és una modalitat de contractació que se'ns permet adreçar a persones que estan en situació d'atur i que el que es pretén és que adquireixin experiència professional i hàbits i nous hàbits per millorar la seva possibilitat d'una millor inserció laboral. Llavors se'ls encomana doncs, la realització d'obres i serveis doncs, de caire d'interès general i social, etc.
Marta, bon dia.
Bon dia.
Marta.
I la següent convidada?
La següent convidada, que la tenim al telèfon, és la Isabel Luque, és una de les operàries de l'equip i la tenim en antena.
Isabel, bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
Mercè, què et sembla si definim una miqueta què és un pla d'ocupació? Quin és el seu objectiu, durada que solen tenir?
Sí, com comentava, és un tipus de contracte que ens permet doncs, contractar persones que necessiten, perquè han estat persones ja sí, en atur de llarga durada, o, bueno, necessiten tornar a activar-se per trobar feina, i són contractes que són de 6 mesos, no tenen la possibilitat d'una segona fase, com si diguéssim, però en aquests 6 mesos es pretén que adquireixin totes les habilitats possibles per, com he dit abans, trobar la feina. Aquests concretament són uns plans d'ocupació marcats en el projecte de treball als barris de l'Ajuntament de Vilafranca i concretament al barri de l'Espirall.
És un equip nombrós?
No, és un equip petit, de 3 operaris, si no m'equivoco, i d'un oficial de primera en temes de jardineria i forestal. La Marta ens donarà detall de la feina que fan, com s'organitzen, etc.
Sí, sí.
I tant, Marta, explica'ns des de quan sorgeix aquesta col·laboració entre el Servei de Medi Ambient i el Servei d'Ocupació?
Bueno, el Servei de Medi Ambient i d'Ocupació fa molts anys que col·laborem junts, bé de molt lluny, el 2008 recordo potser doncs, la primera casa d'oficis que es va fer a la Riera de Llitrà per la recuperació ambiental de tot l'entorn ecològic de la Riera. I sí que és cert que potser no eren llavors plans d'ocupació, sinó que eren altres programes. En aquell cas va ser una casa d'oficis que es va repetir, crec, 2 o 3 anys al llarg de la Riera. Però aquesta col·laboració, de fet, ens ha permès anar a arreglant i posant en valor molts dels entorns naturals del municipi. No? Després d'aquesta de la Riera de Llitrà, recordo que n'hi va haver una tot l'entorn de la muntanya de Sant Pau, que també després amb un FEDER es va acabar d'arreglar, però hi va haver-hi aquesta inici de feina a través de diferents programes d'ocupació. Després també l'espai de la muntanya de Sant Jaume, que el 2011 l'Ajuntament va adquirir tota la feina de posar-lo altra vegada en marxa, en funcionament, tal i com el coneixem avui, que és un espai doncs, de lleure, amb barbacoes, i que ara mateix està gestionant Entrem i la cooperativa. Abans es va fer també a través de diversos programes d'ocupació. Recordo que hi va haver la Casa d'Oficis de la Terra, que tenien en marxa uns horts urbans a l'Espirall, no? Que ara són horts adreçats a persones jubilades i altres col·lectius, però en aquell moment es va posar en marxa també amb un programa d'ocupació que, a més, tancava molt el cicle, no? Perquè es feia tot de producte ecològic que abastia el càtering social que també s'oferia des de l'alberg.
És veritat.
En aquells moments que també eren potser que estaven molt tocats per la crisi, no? O sigui que, sí, que ve de molt lluny tota aquesta col·laboració. I ara, en els últims anys, que és un d'aquests programes on està treballant la Isabel i que d'aquí pocs dies s'acaba, llàstima, sí. Però estan treballant amb aquest projecte que es diu Camins amb arbres, des del finals de 2016, 2017, i que ja portem uns quants anys treballant-hi, i això a través de diferents programes d'ocupació, perquè, com ha explicat doncs la Mercè, doncs tenen una durada limitada i han anat passant més d'un grup, no? Diguéssim, ara en general estem molt contents, tots han treballat molt bé, en aquest grup de l'Isabel doncs el trobarem molt a faltar, perquè realment ha sigut superfàcil treballar amb ells i, bueno, ja us ho explicarà ella.
Sí, després li demanem a la Isabel. Has comentat projectes ben diferents, tot i que de fons la temàtica o l'especialitat és la jardineria i les tasques forestals. Com funciona? Detecteu una necessitat i sol·liciteu el pla d'ocupació, o quan hi ha la possibilitat de tenir un pla d'ocupació penseu quin projecte els podríeu donar?
De fet, en aquests últims anys ja han anat fent una tasca de manteniment que ha anat continuant, diguéssim, ja a través de plans d'ocupació estem mantenint aquest entorn natural dels camins, que com veiem cada vegada, sobretot ara des de que ens ha passat tot això de la pandèmia, doncs cada vegada estan més utilitzats, i per tant també això fa vegades que es necessiti més manteniment, perquè doncs malauradament hi ha gent que passeja i no s'endú la brossa cap a casa, per exemple, no? I sí, és una cosa que en els últims, bueno, des de que es va acabar el primer confinament més estricte, sí que hem notat, no?, que hi ha molta més brutícia en els camins, i és una tasca de manteniment que han estat fent aquest grup.
Sí, en les sol·licituds que fem de plans d'ocupació és un àmbit aquest que repetim, precisament pel que diu la Marta, és una necessitat que és permanent, i per tant, si continua, doncs nosaltres continuem sol·licitant alhora aquests plans d'ocupació.
Sí, hi ha una part de tasques que són, això ja, de manteniment permanent, i després sí que és cert que es van buscant, doncs, alguns projectes, amb això que aquest projecte gros que li diem Camins amb arbres, sí que és cert, doncs, que cada anualitat ens concentrem potser més en uns camins que en uns altres, també perquè després efectes de manteniment ens és més senzill, si intentem plantar arbres, si els col·loquem en un any, no? Doncs tots els que plantem en un mateix espai, després els anys successius que s'han de regar, doncs és molt més fàcil que si en tens uns cap aquí i uns cap allà, diguéssim, no? Llavors sí que dins d'aquest macroprojecte, o bueno, aquest paraigua és gran, doncs cada any es pensa doncs on es concentraran les actuacions.
Que moltes d'elles tenen a veure amb la recuperació, no només, veritat, del manteniment, sinó recuperació d'espais
sí,
nous...
Sí. Clar, una part de, exacte, una part d'estrictament manteniment doncs, seria doncs, desbrossar els marges, fer aquestes operacions de neteja, si hi ha abocaments puntuals, doncs, també recollir-los, però després... En això, quan ens fixem, diem, doncs mira, aquest any recuperem doncs, el camí de Mar Rabassa, doncs intentem buscar quins llocs es poden plantar aquests arbres, si intersecciona el camí amb Rieres, doncs intentar recuperar una miqueta el bosc de ribera d'aquell espai, si es poden fer punts puntuals de descans, com no sé, algun banquet de marge de pedra seca, aquestes actuacions o coses petitones de senyalització, tot això és el que hem estat fent amb gràcies als plans d'ocupació.
Hi ha tants homes com dones, suposo, però m'ha cridat l'atenció que l'equip de la Isabel justament són tres operàries.
Sí, sí, sí. Mira, això, no ho sé, això jo no us ho sé explicar. M'ho explicarà millor la Mercè com decideixen
la selecció. A priori no és que hi hagi una intencionalitat. Procurem que sigui repartit, evidentment, però en aquest cas no és que hagin pensat que siguin exclusivament dones. Ha anat així, vull dir que...
Sí, sí. Però sí que demostra que és sí. Un tipus de feina, un tipus de treballs que les dones també poden fer, tot i que solen veure més homes, no?
Sí, evidentment. Hi ha la part aquesta de la força física que dius, potser si s'ha d'aixecar una torreta molt gran, sempre pot costar més i potser en lloc de... necessites dues persones, però sí. Són tasques que es poden fer absolutament... Sí. No hi ha gènere, no hi ha problema.
Marta, i des del Servei de Medi Ambient, com valoreu el fet de poder disposar d'aquests treballadors, encara que sigui per períodes curts de temps, aquests 6 mesos, per fer aquestes tasques de manteniment, de recuperació en l'àmbit de la jardineria, tasques forestals?
Són essencials, vull dir, és fonamental perquè són ells els que fan aquest manteniment dels entorns, així com en el que és jardineria urbana, sí que tenim a l'empresa Entremi, a Obert, no? que s'ocupa d'aquesta tasca de manteniment. Els entorns agrícoles i naturals del municipi es mantenen exclusivament en plans d'ocupació. Per tant, ho valorem molt positivament. A més, entenem això, no? Que hi ha aquesta part ambiental que és positiva, però després hi ha tota una vessant social que des de l'Ajuntament es recolza i que és molt important, també.
Marta, he notat certa crítica lleu, però l'hem notada amb el civisme, no? De tots els vilafranquins i penedesencs que utilitzem aquest entorn natural, aquests camins amb arbres del voltant de Vilafranca, perquè deies que hi ha feina.
Sí, potser no hauria de ser tan crítica, perquè realment...
No, a mi m'està bé, eh?
Sí, però penso que realment, segurament, en percentatge és molt poqueta gent que realment va passejar i llença coses, no? Però clar, es queden allà. Però també és veritat que hi ha moltíssima gent, i cada vegada també ho veus més, que gent que va passejar i porta una bossa, i al mateix temps que passeja, si veu brossa, la recull. Vull dir que segurament si ens fixéssim en tota la població, al contrari, la majoria de gent és supercívica, ara mateix s'ha organitzat aquesta plataforma del Penedès Verd, que ja porten dues crides, ara d'aquí poc crec que faran la tercera, i hi ha anat moltíssima gent, no? Vull dir, la primera potser eren 50 i pocs, però després, perquè molta gent no ho sabia, però...
50 i pocs, però la de quilos i de coses que van treure...
I tant,
me'n vaig fer creus, eh?
Clar, això, mira, això també ha sigut...
Una rentadora, un vàter...
De tot. Sí, sí, sí. La primera allà a la Serreta, exacte, van ser potser 50 i pocs, però van recollir moltíssim, perquè també és una zona on es pot accedir fàcilment amb cotxe, i llavors doncs es pot trobar més brossa. La segona és que va ser més a Sant Pau i a Sant Jaume, potser, clar, és un lloc que és menys accessible amb cotxe, llavors no van fer tanta quantitat de brossa, però hi va anar molta gent perquè ja coneixien l'iniciativa. Vull dir que realment la gent potser no hauria d'haver sigut crítica amb això del civisme, però sí que és veritat que, clar, a vegades n'hi ha 4 que ho tiren i llavors es queda allà. Però mira, ara que comentes això d'aquestes recollides que van fer des de Penedès Verd, també ha sigut una col·laboració que han fet amb els plans d'ocupació, perquè després ells sí que van recollir i ens ho van apilar, però després els plans d'ocupació el dilluns següent van ser els que van anar a carregar la brossa, portar-la a la deixalleria, fer la selecció si es podia, etc.
Doncs deixem que parli la Isabel Luca i ens expliqui de primera mà la seva experiència. Isabel, en primer lloc, com et vas assabentar d'aquesta oportunitat laboral?
Pues me enteré por el SOC. Estaba apuntada, me llamaron y me comentaron que había salido un plan de ocupación de jardinería forestal. Me derivaron a la Facina, hice la entrevista previa y tuve la gran suerte de que entré.
¿Tú habías treballat abans en jardinería?
No. En jardinería forestal no, había trabajado en jardines de comunidades de vecinos, así un poquita cosa, pero lo que es forestal no. Y la experiencia, la verdad, me ha encantado. He aprendido un oficio que me gusta mucho y que con ganas se aprende. Y he aprendido que hay que ser más responsable, eso sí es verdad, con el medio ambiente, que en sí es que es de todos y da pena muchas veces.
I al llarg d'aquest pla d'ocupació, ens deia la Marta que s'està acabant, has rebut formació per poder participar en el programa? com fer un currículum, com ajudar-te després sí. a buscar feina...
Sí, sí, sí. He estado haciendo cursos de para buscar trabajo, riesgos laborales, el del COVID también lo hice, para mejorar mi currículum y así acceder mejor a futuros trabajos que me puedan salir.
A mi m'ha cridat l'atenció que el teu equip sou tres dones, tres operàries. Sí. Com ha estat l'experiència? Sí. És habitual amb la teva experiència anterior? T'hi havies trobat que fóssiu tot dones?
No, en el antiguo trabajo eran todos hombres menos yo.
Al contrario, ¿no?
Sí, al contrario. Pero vamos, estupendo, ¿eh? Sin ningún problema. Con las dos compañeras y el encargado, sin ningún problema. Todo estupendo. Yo volvería a repetir.
Sí.
La verdad, sí.
¿Creus que encara és una professió que es veu com a masculina, la de jardineria, sobretot si és forestal?
No, no creo que se vea... El problema, entre comillas, es que también hay que hacer mucho esfuerzo físico, pero es como ha comentado Marta, que entre las mujeres también podemos hacer lo mismo.
¿Qué es el que más te ha agradado y el que menos del plan de ocupación de la teva experiencia?
Lo que más me ha gustado.
Sí.
Es que lo que más me ha gustado ha sido todo. Todo, todo, porque he aprendido muchísimas cosas. He aprendido a hacer muros de piedra seca que no sabía,
¿sí?
A montar riegos. Plantar, que me encanta plantar árboles. Es que he aprendido muchas cosas y la verdad que esta experiencia me ha encantado.
¿Y a la banda
negativa? ¿Y lo que no me ha gustado?
Sí, ¿qué?
Pues que se me acaba el contrato ya. Sinceramente. Porque es que es un trabajo que, de verdad, y le doy las gracias a Marta. Es un trabajo que me encanta.
Sí, sí, no ha sigut un grup que ha sigut superfàcil treballar amb ells. Vull dir, en general totes les experiències són bones, però aquest grup ens fa moltíssima pena que marxi perquè ha sigut facilíssim. La relació entre els treballadors també és el que comenta l'Isabel, que ha sigut molt bona, que això a vegades va com va, també sí, depèn dels caràcters de les persones, però s'han entès tots molt bé i llavors és molt més fàcil treballar i tirar endavant les coses, sí.
Isabel, i a banda de totes aquestes tasques que ens has explicat, tasques de jardineria i forestals que has après, t'ha ajudat també aquesta experiència per activar-te, per tornar-te a posar les piles, per tenir ganes de seguir aprenent? Què diries? Com ho valores?
Sí, sí, por supuesto. A mí me ha enseñado a ser menos incívica, por decirlo de alguna manera, para... respetar lo que es el medio ambiente, que se respetaba, pero no tanto cuando tú estás trabajando en un lugar así, pues ya vas viendo muchas más cosas. Y me ha activado como persona, como ser humano y como todo, porque es que sinceramente me encanta. Me ha encantado mucho trabajar en este plan de ocupación.
¿Buscarás feina en aquest sector?
Sí, sí, sí.
Estás convençuda, ¿eh?
Sí, 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 por supuesto, sí. I... Sinceramente, sí.
Isabel, pensant en persones que ens estiguin escoltant, que comencin ara un pla d'ocupació o que més endavant ho puguin fer, tinguin l'oportunitat, què els diries com a experiència teva?
Pues mira, como experiencia mía, lo primero que entren con ganas de aprender, de trabajar y principalmente de trabajar en equipo, que es lo esencial para que salga bien el trabajo y que aprovechen de esta oportunidad desde el minuto uno para aprender un oficio muy bonito y sinceramente que a mí me encanta.
M'agrada que parleu de civisme tant la Marta com la Isabel, perquè justament la setmana passada vaig tenir l'oportunitat de parlar amb un dels treballadors de la brigada de Mas Albornà, que es fa càrrec del servei de la neteja de Vilafranca i porta uns quants anys, ara han renovat 2 anys més i va ser una mica l'excusa per portar-lo a la ràdio i em deia exactament el mateix que vosaltres. A ell també li encanta la seva feina, però demanava que fossin més curosos, més cívics. Igual, exactament igual que vosaltres.
Sí, sí, és que a vegades es veuen... Jo recordo que fa un parell de setmanes així que vam pujar a Sant Pau, no? I a vegades et sembla que, doncs, si la gent jove, no?, que se'ls posa aquesta etiqueta, que s'hi van a fer el botellón i llencen coses i així. I aquell dia, és que era un diumenge al matí, ens vam trobar totes les taules de Sant Pau que algú havia anat a fer una festa d'aniversari amb els seus fills i ho havien deixat tot per allà.
Tal qual,
el pastís per allà, i dius, ostres, no? Dius, hi ha coses que costen d'entendre, no? Que una persona, un pare o una mare amb els fills i els ensenyi això, no?
Quin exemple,
jo crec que és això, El que passa que és poca gent, però es nota, no? La petjada que deixen.
Isabel, potser tens alguna anècdota en aquest sentit que t'hagis trobat al llarg d'aquests mesos?
Uy, tengo unas pocas. De gente cívica hay unas pocas, sí. Sí, no, sinceramente no cuidan el medio ambiente. Nosotros nos hemos encontrado en Riera de todo. De todo, como neveras, como de todo.
Sí, alucinante, ¿no?
Sí, sí. Que lo ves y dices, no me lo puedo creer, que haya gente tan incívica. Cuando el campo es de todo el mundo y la naturaleza es de todos.
Sí, clar, el problema, Marta, és que aquest darrer any n'hem fet un ús molt, molt intens.
Exacte, sí, sí, el mateix que potser et comentava el treballador de Mas Albornat dins la zona urbana, no? Que és potser on estàvem més acostumats, perquè molta part de la població potser és que no sortia, no?, d'aquests límits. I ara, doncs, amb el que ens ha passat aquest any, potser molta gent també li ha servit, ha sigut una oportunitat per descobrir què tenia més enllà de l'últim carrer, no?, del seu barri. I s'ha adonat que, bueno, que tenim bastanta sort perquè tenim un entorn natural i agrícola, doncs, que sí, és molt bonic i que hem de cuidar, no? I, bueno, i aquesta part així de que també ha ajudat a donar-ho a conèixer. Però té la part aquesta negativa que, doncs, exacte, brossa, que només trobàvem potser en la zona urbana, ara ja la veiem a fora.
Marta Vallès i Isabel Luque, gràcies per haver participat i per aquestes reflexions. Ens ha agradat molt compartir aquesta estona amb vosaltres. Fins aviat i molta sort, Isabel.
Muchas gracias, igualmente.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Amb la Mercè Mercè ens retrobarem d'aquí a un mes.
D'aquí a un mes.
Adéu-siau.
Adéu.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.